Duros a quatre pessetes.
Avui comencem el Duros a quatre pessetes parlant del sector immobiliari, perquè torna a pujar el preu de la compra-venda d'immobles, mentre que el preu del lloguer de cases continua baixant. Saludem a Joan Carles Codina, soci d'Escoda Codina Advocat. Joan Carles, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per què passa això? Per què està baixant el preu del lloguer i puja el preu de la compra-venda?
Bueno, això acostuma a passar, no? Que quan puja el preu de la compra-venda vol dir que el mercat està funcionant, vol dir que s'estan comprant vivendes i, per tant, de forma així molt, molt simple, doncs una part d'aquestes persones que vivien de lloguer doncs estan comprant, estan optant per comprar. Uh-huh. I, per tant, una miqueta baixa la demanda de lloguer.
És a dir, que podem dir que està baixant la demanda de lloguer i augmentant la de compra, i és la llei d'oferta i de demanda, no?
Exacte. I aleshores, bueno, també hem de pensar que quan creix la vivenda, potser ja es poden espantar, però no ho hem de fer, vull dir, és un bon senyal. Pensem que estem molt lluny d'aquells preus de la vivenda, de quan va haver la bombolla immobiliària. Vull dir, el que està bé és una recuperació, que és normal. Pensem també que la situació de pandèmia pues, ha millorat moltíssim, i això vol dir que torna a haver-hi confiança al mercat. Pensa que, per exemple, Canàries, Balears, que són les que més estan pujant, eren també les que van patir més les conseqüències, perquè eren zones especialment turístiques, mm-hmm. persones on hi havia estrangers que s'interessava comprar-se una vivenda en allà, i que, degut a la pandèmia, pensant de que com hem de comprar una vivenda on no podré viatjar, pues, evidentment aquesta demanda va baixar i ara torna pues, a haver-hi aquella demanda. No? Mm-hmm. En general, la tendència és que a tot l'estat espanyol està pujant el preu de la vivenda. És degut a això, de que comença a haver-hi confiança al mercat, comença a notar-se aquesta recuperació. I això, uh-huh. en principi, és una bona notícia, no?
Uh-huh. I com influeix el fet de que està pujant també el preu de la matèria prima per les noves construccions? També fa que el preu pugi perquè és més car construir una casa que fa uns mesos?
Jo crec que ara, de moment, això no es pot notar, perquè estem parlant de que l'obra nova són promocions que ja porten un temps en marxa, que estaven parades pel tema de la pandèmia, però sí que és veritat que si el preu de les matèries primes segueix tan alt, això acabarà també provocant un increment en el preu de l'obra nova. També hem de pensar una cosa, vull dir, aquest augment de preu tindrà un límit, i el límit serà el de la demanda, no? Hem de pensar que depèn de com reaccionin els bancs en el finançament, en l'accés al finançament de la primera venda, i sobretot com es comporti l'Estat amb normatives que ajudin a l'adquisició d'aquesta primera venda, aquesta demanda es podrà mantindre al temps o no. Uh-huh. Per exemple, actualment, si una persona, una família, es vol comprar una vivenda, pues, si la vivenda val 100.000 euros i és un preu pues, que és bastant, depèn de quina zona estiguem pensant, és bastant reduït, hem de tenir estalviats 30.000 euros, perquè uh-huh. el banc li finançarà un 80%. Uh-huh. Hem de tenir estalviats un 20%. Uh-huh. Però és que, a més, has de pagar d'impostos un 10% del total. Per tant, estem parlant de que actualment amb els sous que hi ha baixos la gent tampoc no té molta capacitat d'estalvi. Uh-huh. Ja no parlo de si hi ha cultura d'estalvi o no, que si és un altre debat, però és que per molta cultura que hi hagués d'estalvi, si cobres 1.000 euros, 1.200 euros, poc s'estalvia, no? Uh-huh. Hem de pensar en la cistella de cada família, no? Uh-huh. Per tant, a partir d'aquí, pues, bueno, hem de veure quin comportament tindrà. La vivenda és una situació prioritària. Està a l'agenda de totes les administracions, el que passa que de vegades sembla que falti pues, unes regulacions més atrevides o més contundents que realment el ciutadà pot no picar l'ajudi. No? Uh-huh. Per exemple, crec que l'adquisició de la primera venda hauria d'estar exempta d'impostos. Uh-huh. Aquest 10% no s'hauria de cobrar.
Uh-huh. D'aquesta manera seria molt més fàcil accedir a l'habitatge a moltes persones.
Uh-huh. Tu pensa que una vivenda mitja pot costar uns 250.000 euros, vol dir que aquesta família, que és la seva primera vivenda, ha de tenir estalviats 25.000 euros.
Uh-huh.
Si això estigués exempt d'aquesta primera vivenda, doncs
25.000 més l'entrada.
Clar, després l'entrada. En uh-huh. aquest cas, per l'entrada, doncs, imagina't, serien 20.000 euros més.
Uh-huh.
Estem parlant de 45.000 euros, no?
Uh-huh.
Per tant, clar, si hi ha doncs, l'adquisició d'aquesta primera vivenda, que a més hem d'entendre que és un bé de primera necessitat el tenir una vivenda, doncs l'Estat s'hauria de plantejar doncs, que hi hagués una exempció.
Uh-huh.
Jo, important, però el fet de ser primera venda, després la segona venda és un altre tema, no? La primera venda hauria de tenir aquesta exempció, això ajudaria moltíssim. i ajudaria a generar l'economia, perquè hi ha moltes persones que millor voldrien ser propietàries i no poden ser-ho i tenen que estar pagant un lloguer. I els lloguers, com podem parlar moltes vegades aquí, no són baratos.
Ja, ja.
Si tu fas números, al final amb el que acabes pagant de lloguer entres i comprar la teva vivenda, si tens el problema.
Estem parlant dels habitatges. Jo no sé com ha influït la pandèmia, més que res també perquè canvia molt els hàbits dels ciutadans. Antigament, fa 2 anys, s'apostava molt per viure als centres de les ciutats, amb pisos potser més petits, però la pandèmia, el confinament, va fer que moltes persones també busquessin pisos més grans perquè treballarien des d'allà i també amb balcons o amb jardins i fins i tot no als centres de les ciutats perquè ja no necessitaven anar en metro, perquè a vegades treballaven des de casa. Jo no sé si això s'ha relat i ha quedat així.
A veure, la pandèmia està clar que ens ha agafat a tots desprevinguts. Ens hem vist dintre d'una pel·lícula d'aquelles de ciència-ficció de malson, i per una banda no ha afectat tant el preu de la vivenda, sí que l'ha afectat moderadament. Hem vist com bueno, doncs, havia deixat de créixer, fins i tot si te'n recordes quin doncs l'any passat doncs el veiem el 2021 molt negre, però clar, estem parlant de que la situació de pandèmia ha millorat, no? El que va passar és que la gent que tenia estalvis, la gent que tenia recursos, doncs es va veure atrapat a la ciutat i va veure com poder adquirir una altra residència doncs, amb una població amb menys habitants, o amb una casa amb jardí, doncs, home, mirava la qualitat de vida, sobretot en una situació en la que no pot sortir fora. No? I això sí que és veritat que vàrem notar en l'època de pandèmia, que augmentava la venda de vendes en zones residencials o en pobles que no acostumava a passar, i això ha estat una mica el que ha ajudat una mica al sector immobiliari. No? Però tot i que és com a notícia, és una notícia, tampoc ha sigut tan generalitzat, perquè realment no totes les famílies han tingut aquesta possibilitat, no? És cert que la pandèmia ens hauria de fer reflexionar quin tipus de vivenda hem de fabricar, quin tipus de vivenda hem de posar a disposició dels ciutadans, no? Perquè fins ara, això que ens havia passat, ja dic, només ho havíem viscut a les pel·lícules, semblava que això no podia passar, però això ha passat i ara els científics ens diuen que pot tornar a passar, no? Per tant, això hauria de fer un replantejament a la indústria de l'immoble per dir, bueno, potser les cases, pisos que hem de fer, doncs haurien de tenir una terrassa, haurien de tenir uns espais on les persones, doncs, si no poden sortir al carrer, tinguin un espai on que la seva salut pues, sigui millor, no?, que està tancats.
La pandèmia també, com dèiem, ha fet canviar el teletreball, s'ha augmentat, hi ha molts barris d'oficines, com el 22 de Roba, que estan molt més buits no?, com estaven fa uns mesos, un parell d'anys, tot i que ara al setembre sembla que es reactiva, però no és igual que fa uns anys. Com queda els barris d'oficines, el sector immobiliari d'oficines?
Ha passat diverses coses. Primer, com que cada cop els habitatges, depèn de quina zona, són cada cop més petits, perquè el metro quadrat és molt car, doncs clar, moltes persones han vist teletreballant amb una vivenda que no estava preparada per poder teletreballar, perquè en aquella vivenda doncs, estava tota la família, no? I no hi havia un espai. Això és un altre replantejament, no? A les nostres vides ha irromput una forma de treballar que coneixíem doncs, d'altres països, però que ens venia molt lluny, i de cop i volta doncs, ens hem tingut que posar. I ens hem posat, i jo penso que hem superat la prova, no? I hem vist que podem treballar des de casa, hem vist que podem treballar bé, que tenim la tecnologia per poder-ho fer. El que passa és que, evidentment, els usos i costums també tenen que canviar. Si treballes a casa, doncs tens que aprendre a treballar a casa, no? Perquè clar, és on t'estàs fent tota la teva vida. També això, la indústria de la vivenda, s'ho té que replantejar. I, efectivament, en el curt termini, doncs, el que són locals comercials, el que són oficines contribuïdors, pues, està en crisi, no? Perquè molta gent ja no es planteja tenir una oficina molt gran, sinó que ara el plantejament és un altre, és invertir més en tecnologia i poder teletreballar, no? No totes les activitats ho poden fer tan ràpidament, però jo crec que a mig plaç, sobretot a llarg plaç, trobarem a les nostres ciutats menys botigues obertes al públic.
Es parlava fins i tot que moltes, de molts locals es convertirien, que es parlava que molts locals podrien convertir en habitatges, perquè es quedaran buits, perquè ja no hi ha tantes botigues, no? La venda online també augmenta.
És que això és el que t'anava a dir, és que ens replanteja l'urbanisme. El model d'urbanisme que teníem canviarà, perquè tindrem ciutats més buides en aquest sentit, i també ens haurem de plantejar certes coses al comerç, a totes les ciutats i pobles dinamitza la vida al carrer, perquè la gent surt a comprar i això crea una relació. Quan això no ho tinguem, només hem d'imaginar aquelles zones a les que no hi ha comerços, perquè són eminentment dormitori, doncs clar, aquest urbanisme canvia, no? I per tant, la forma de vida també canvia. Són molts canvis que no només afecten a nivell urbanístic, sinó també sociològic, que s'hauran d'estudiar i haurem de veure cap on transporta tot això. I sí, és veritat que, clar, si queden molt durs els buits, no podem deixar-los buits, hem de fer un replantejament. El que passa que això també obligarà a modificar molts planejaments d'urbanisme, perquè ja al mateix planejament urbanístic hi ha molts locals que no podrien convertir-se en vivenda si no hi ha una transformació del planejament previ.
Joan Carles, dues qüestions que ja les has comentat per sobre, però m'agradaria aprofundir. Un d'ells és el mercat de les hipoteques. Com està? Continuen havent-hi tipus baixos? És un bon moment per hipotecar-se?
Mira, les hipoteques ara, els bancs, diguem-ne, que van aprendre la lliçó, i a part que el Banc d'Espanya amb això es va posar molt, molt seriós, i per tant, diguem-ne que l'accés a la finançació és més complicat que abans. Però, si accedeixes, els tipus segueixen sent favorables. I que és més complicat perquè has de tenir estalviat almenys un 20% del que et costa la vivenda, i evidentment també tenir un 10%. És a dir, has de tenir estalviat un 30% del que val la vivenda per poder accedir. Si ho tens, el banc t'acaba aconseguint aquest préstec, no? Els tipus estan baixos, és un bon moment si te planteges comprar una vivenda a llarg termini, com que la hipoteca o aquest préstec, que és un producte que es consumeix a llarg termini, doncs convé pactar un tipus fix i estàs tranquil. Ara, si tu ets una persona que dius, mira, és que millor, tot i que pacte una hipoteca a 25 anys, doncs la meva situació laboral em permet que de vegades pues, tinc unes retribucions més altres i a millor vaig expulsar la vida de l'hipoteca, a aquest tipus de persona li recomanaria més aviat un tipus variable, no? Però penso que a la majoria de les persones el que li convé és un tipus fixe, que així no els dona cap mena d'ensort, i ara és un bon moment perquè els tipus estan baixos. No seguirà així, Ja tenim notícies de que els tipus tornaran a pujar.
I llavors, per aquelles persones que tinguin el 30% de l'hipoteca estalviada o de l'entrada més als impostos, quines sortides hi ha? Perquè tu mateix em dius que els bancs ara són més conservadors, no donen les hipoteques com fa anys que donaven el 100% o fins i tot donaven més diners, perquè després va esclatar la bombolla. Però per aquest tipus de persones, quina solució hi ha? Sobretot joves
el que no... El que no tingui el 30%?
Sí.
Doncs ho té bastant complicat.
Ho dic perquè hi havia opcions de la gent més jove que fins i tot tinguessin com un préstec ICO per aquest 20% d'entrada?
La veritat és que la cosa està més complicada perquè de moment no hi ha una resposta per part de les administracions clara per ajudar a aquests col·lectius, que hauria de ser-hi, perquè clar, pensem en la gent jove, però també hi ha molta gent gran que amb el que està cobrant de... no som conscients, però hi ha molta gent gran que no va comprar la vivenda, sinó que va estar de lloguer, perquè no va poder comprar mai. I ara es troben de que els queda una pensió petita i que amb prou feina no arriben a pagar el lloguer. I si el paguen, no poden menjar. Yeah. Clar, tenim un col·lectiu de persones que, si l'administració no està atenta, els podem deixar de banda. I no ens ho podem permetre. Si no podem deixar de banda els nostres grans i, sobretot, no podem deixar de banda la nostra joventut. La dignitat de l'ésser humà comença per tenir una vivenda.
Són dues qüestions que segurament es parlaran molt en els propers anys. També es parla actualment dels apartaments turístics. No venen tants turistes i són apartaments que abans sortien com a xurros, però que ara molts d'ells estan al sector del lloguer, diguéssim, particular. Quina és l'evolució?
Sí, això també és un dels efectes que fa dir que vagi el preu, no? Perquè tenim més oferta. Però tampoc jo crec que això ha sigut tan... Depèn de la zona, suposo, no? També, però tampoc no crec que això hagi estat tan determinant. L'evolució és que, i això ho estem veient, fixa-t'hi que ara mateix estan pujant els preus a Canàries i Balears de la venda. Això vol dir que el turisme està tornant. En tant en quant la pandèmia la tinguem controlada, aquests pisos turístics tornaran un altre cop al sector turístic, perquè els seus criteris és molt més rentable.
Jo crec que això no serà una cosa que
a mig plaç pugui canviar res, saps?
Doncs Joan Carles Codina, soci d'Escoda Codina Advocats, moltíssimes gràcies per atendre la trucada, com sempre, del Duros a quatre pessetes. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Que vagi molt bé.